Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Ja són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El Papa ha posat avui en pràctica l'esperit de la setmana de pregària per la unitat dels cristians que s'està celebrant des d'ahir. En rebre el Vaticà una delegació ecumènica de Finlàndia, Francesc ha assegurat que no hi ha unitat ni concòrdia sense reconciliació. Sí, és així perquè entre els cristians i entre la humanitat en general hi ha hagut al llarg de la història molts enfrontaments que cal deixar enrere, perdonar i superar. I encara més si s'han comès aquestes perversions de conflictes i fins i tot de guerres en nom de les creences cristianes. És allò que Sant Joan Pau II va rebatejar l'any 2000 en el marc d'aquell jubileu mundial amb el nom de Purificació de la Memòria. Aquesta és avui la nostra notícia de portada, però abans del sumari d'aquest dijous 19 de gener, dia de Sant Agnès Màrtir i segona jornada de la Setmana per la Unitat dels Cristians, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Carla Buigas. Carla, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs l'actualitat passa per la cimera hispano-francesa que s'ha celebrat aquest dijous a Barcelona, on Pedro Sánchez i Emmanuel Macron han signat el Tractat de Barcelona, un tractat d'amistat entre els dos països per reforçar les relacions. Segons han explicat els dos presidents, a la trobada ha destacat la sintonia dels dos països tant en la reforma al mercat elèctric europeu com en la necessitat de reforçar el suport a Ucraïna. Macron també ha destacat que el nou tractat servirà per reforçar les relacions en matèria de defensa. Una cimera protagonitzada també per les mobilitzacions independentistes que durant tot el matí han reivindicat pels carrers de la capital catalana que el procés està viu. I la vaga de mestres i professors es manté. USTEC i la Intersindical mantenen l'aturada pels dies 25 i 26 de gener. Els sindicats ho han decidit després de reunir-se amb el Departament d'Educació aquest dijous. La conselleria els ha fet arribar la nova proposta que incorpora els avenços tant pel que fa als estudis com als professors tècnics de FP. La portaveu nacional d'USTEC, Yolanda Segura, ha detallat aquí a Ràdio Estel que la reunió ha servit per fer intercanvis i aportacions, però que les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant. I els Mossos d'Esquadra han detingut avui la parella de la dona que dimecres va aparèixer mort amb un ganivet clavat a l'estómac a casa seva. Balaguer, l'home de 44 anys, està acusat d'un delicte d'homicidi. El cas està sota secret de sumari. Recordem que va passar ahir dimecres.
Gràcies, Carla. També us explicarem que el Papa ha dit avui en rebre un grup de budistes de Cambodja que no hi ha conversió ecològica sense conversió del cor. A més, el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, ha assegurat a Ràdio Estel que la societat necessita un missatge positiu i conjunt dels qui creuen en Jesucrist. Ho va dir tot just ahir, abans de començar l'acte ecumènic de la Catedral de Barcelona. I Jordània ha acollit aquest any la trobada de la coordinadora dels bisbes a favor dels cristians de Terra Santa. En el comunicat final, els bisbes demanen als països alleujar la pressió sobre el poble jordà i augmentar l'assistència humanitària sobre el terreny, oferint una acollida més àmplia als refugiats. Destaquem, a més, que la Santa Seu ha publicat avui un decret en què reconeix les virtuts heroiques de 6 catòlics, entre ells el sacerdot mallorquí Miquel Costa Llobera i també el també espanyol Vicente López, sacerdot de la Companyia de Maria, profès d'aquesta congregació. Després del bloc informatiu, avui en una segona part molt dedicada a la Bíblia, ens acompanyarà l'entrevista Jaume Bernet, responsable del concurs bíblic de Catalunya. Aquest any la iniciativa del grup Avant de la Federació de Cristians a Catalunya està oberta fins al 15 de febrer per presentar-hi treballs. I tenim una nova edició de la secció de cada dijous, concretament la litúrgia a prop. Avui serà especial precisament perquè entrarem en una dimensió essencial per entendre la vivència litúrgica, que és la Sagrada Escriptura. Ho farem amb motiu de la setena setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya, unes jornades que començaran aquest diumenge coincidint amb el diumenge de la paraula. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, de la Carla Buigas i el Pere Juventí Balcells a la redacció i la veu, i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància, Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Com us dèiem, el Papa ha assegurat avui que els cristians han de ser agents de reconciliació arreu del món. En rebre els integrants de la delegació ecumènica de Finlàndia, Francesc els ha recordat el valor de submergir-se junts en les ferides dels necessitats.
Som fills reconciliats i, per tant, estem cridats a reconciliar-nos encara més entre nosaltres i a ser constructors de reconciliació arreu del món.
Aquesta delegació ecumènica de Finlàndia és aquests dies a Roma, com cada any, amb motiu de la festa de Sant Enric, patró del país escandinau, on es reuneixen, segons ha recordat el Sant Pare, no només luterans i catòlics, sinó també ortodoxos i metodistes. La bisbessa luterana d'Helsinki, Irja Skola, ha encapçalat aquesta delegació i ha traslladat al bisbe de Roma el seu condol per la mort de Benet XVI. El Papa Francesc ha animat aquest grup de líders protestants a no cansar-se mai d'estimar, d'esperar, de buscar els allunyats, de cremar-se per dins en el desig d'anunciar Jesús i de construir, en definitiva, la unitat. D'altra banda, el Papa ha dit també avui en rebre, en aquest cas, un grup de budistes de Cambodja, que no hi ha conversió ecològica sense conversió del cor.
Es produeix la conversió ecològica quan el veritable penediment porta a frenar o aturar tendències, ideologies i pràctiques nocives i gens respectuoses amb la creació i quan les persones es comprometen a promoure models de desenvolupament que guareixin les ferides causades per la cobdícia, per la recerca excessiva de beneficis financers i per la manca de respecte pel medi ambient.
La delegació budista estava encapçalada pel vicari apostòlic de Phnom Penh, Olivier Mishewler, a Roma aquests dies per reunir-se amb els responsables del dicasteri per al diàleg interreligiós amb l'objectiu d'explorar noves vies per promoure la conversió ecològica a través de les iniciatives empreses pel diàleg entre budistes i cristians.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Recordem que es viu des d'ahir la Setmana de Pregària Universal per la Unitat dels Cristians, que s'allargarà fins al 25 de gener. La directora del Secretariat Diocesà d'Ecumenisme de Barcelona, Montserrat Puig de Llívol, ha destacat que es tracta del moment més important de l'any que les esglésies s'han donat per trobar-se amb el propòsit de reconciliació de tots els cristians. En aquesta línia ha afegit que les esglésies cristianes han de mirar de fer juntes allò que no cal fer separades. Per la seva banda, i mentrestant, el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, ha assegurat a Ràdio Estel que la societat necessita un missatge positiu i conjunt dels qui creuen en Jesucrist. Ho deia ahir, tot just abans de començar l'acte ecumènic de la Catedral de Barcelona.
Per fer visible que a través de la no violència hem de ser capaços d'arribar a acords entre les persones, entre les comunitats i també, com no, entre els països i les nacions. Avui, més que mai, fa falta que aixequem la nostra paraula de pregària, aquesta paraula de pregària que els cristians valorem molt, estimem molt i practiquem molt, perquè el missatge de reconciliació, el missatge de diàleg i el missatge d'entesa estigui més palès que mai en el si de la nostra societat. I per això avui ens trobem, com altres dies també ens trobem, per fer palès la necessitat d'aquesta unitat, fer palès la necessitat d'aquesta pregària.
En la mateixa línia, Guillem Correa ha destacat que catòlics, protestants, anglicans i ortodoxos no només demanen la unitat, sinó que la viuen.
Jo crec que no s'entendria avui en dia, jo crec que en realitat no s'entén que els cristians no només siguin capaços de parlar, que parlem, no només siguin capaços de dialogar, que dialoguem, sinó que són capaços de cooperar, que cooperem. que això és important que ho expliquem a d'altres, no? Perquè si no, a vegades només hi ha aquesta imatge de la història que en el temps ha estat, que és certa, que no la podem ni la volem negar, però també hi ha aquesta altra part de la història, perquè també hi ha una molt bona part de la comunitat cristiana que estem entenent i volem seguir entenent de que caminem plegats. Tot allò que hi podem caminar plegats és un bon signe de la nostra espiritualitat, no només per nosaltres.
El secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya va participar ahir, com dèiem, en l'acte ecumènic celebrat a la Catedral de Barcelona, coincidint tot just amb l'inici de la setmana de pregària per la unitat dels cristians, una oportunitat per experimentar l'ecumenisme espiritual amb espais de pregària i de compartir. El lema d'enguany és una frase del capítol primer del profeta Isaïes, on es parla de fer el bé i de practicar la justícia. Més notícies. Jordània ha acollit aquest any la trobada de la coordinadora dels bisbes en favor dels cristians de Terra Santa, una trobada que s'acabava tot just ahir. En aquesta reunió, que ha tingut lloc durant 6 dies, hi ha participat l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, com a representant de la Conferència Episcopal Espanyola i també d'Andorra. En el comunicat final de la coordinadora, els bisbes demanen als països alleujar la pressió sobre el poble de Jordània i augmentar l'assistència humanitària sobre el terreny, oferint una acollida més àmplia als refugiats. Els pastors animen els pelegrins dels nostres diferents països a venir i trobar-se amb aquestes comunitats cristianes, així com a visitar els importants llocs sagrats de Jordània. Pregar i aprendre dels cristians del país, de les seves pedres vives, servirà, segons recorden els bisbes europeus, per enfortir i expandir la pròpia fe dels pelegrins. Igualment es presenten com a testimonis dels esforços incansables i vitals de persones inspirades per l'Evangeli per defensar la dignitat de la persona i els drets humans. El compromís més destacat és el suport als qui fugen de la violència a l'Iraq, a Síria i al Iemen, a través de l'ajuda per a l'allotjament, la capacitació, els serveis mèdics, l'atenció pastoral i el suport legal. A més, els bisbes de la coordinadora comparteixen les profundes preocupacions expressades pels bisbes catòlics de la zona en el seu missatge recent del temps d'Advent sobre les amenaces a la convivència pacífica a Israel, l'agreujament de la violència a Cisjordània, el creixement sostingut dels assentaments contrari al dret internacional i el nombre més gran de palestins morts durant més de 20 anys. També els prelats es fan ressò de la crida dels líders de l'Església a obrir un procés de pau genuí arrelat, segons diuen, en el dret internacional perquè es concedeixi la llibertat al poble palestí i perquè es respecti la igualtat de drets de totes les comunitats. Alhora, la coordinadora de bisbes europeus per a Terra Santa es compromet a continuar pregant i advocant pels germans i germanes de Jordània, Palestina, Israel i tota la regió, confiant en la promesa de Déu per a tots els que habiten en aquesta terra.
Sense distància. Resum de notícies i anàlisi de l'actualitat per conèixer millor la persona i el món.
Dos minuts i serà 6:45. Repassem breument altres notícies. La Santa Seu ha publicat avui un decret en què reconeix les virtuts heroiques de 6 catòlics, entre ells el sacerdot mallorquí Miquel Costa i Llobera, nascut el 1854 i mort el 1922, i el també espanyol Vicente López. Costa i Llobera, que ja és servent de Déu des del 1982, ara veu oberta la porta a una possible beatificació dins del procés, sempre que es compti primer amb l'aprovació d'un miracle que es reconegui com a tal des del Vaticà. Miquel Costa i Llobera va ser una figura destacada del clergat de Mallorca i un dels principals referents del moviment literari de la Renaixença catalana a les Illes. Va conrear especialment la poesia en llengua catalana i la traducció dels clàssics llatins del Renaixement italià i del Romanticisme francès. Era membre de la Reial Acadèmia de la Llengua i de l'Institut d'Estudis Catalans. Va escriure també obra religiosa, com ara sermons i un dietari espiritual del seu pelegrinatge a Terra Santa. Vicente López, per la seva banda, va ser sacerdot profès de la Companyia de Maria. Va néixer el 1894 a Vitòria i va morir el 1990 a Cadis, és a dir, que va viure 96 anys i a aquesta edat va morir amb fama de santedat. José Luis Mendoza, president de la Universitat Catòlica Sant Antonio de Múrcia, va morir ahir als 74 anys després d'haver patit una llarga malaltia. El 1996, a Guadalupe, al costat de Múrcia, es va crear de la seva mà la primera universitat privada i catòlica de la regió, la UCAM, que avui compta amb més de 20.000 estudiants, a més d'impartir més de 30 graus i gairebé 90 màsters. També ha treballat pel foment de l'esport. En l'àmbit de la investigació, la universitat va fitxar el destacat investigador Juan Carlos Izpisua. José Luis Mendoza portava aquesta universitat com a signe d'identitat de la seva vivència com a catòlic. Formava part del camí neocatecumenal i era pare de 14 fills. Havia rebut recentment Mendoza la Creu Pro Ecclesiae Pontifice, la distinció més important que atorga la Santa Seu. Recordem que es van completar ahir les 58è jornades de qüestions pastorals de Castelldaura, Premià de Dalt, al Maresme. El bisbe de Solsona, Francesc Conesa, va pronunciar l'última ponència sobre la fe cristiana en la cultura plural. Al voltant d'un centenar de preveres de Catalunya han reflexionat durant els últims dos dies sobre el diàleg entre fe, raó i cultura. El bisbe de Solsona, en la seva reflexió, es va preguntar com es podia viure la fe en una societat plural per afirmar que no es pot viure com ara fa 40 o 50 anys, sinó que cal una formació més sòlida i una espiritualitat més arrelada en la pregària. Francesc Conesa va afirmar que l'Església camina amb la societat cap a la plenitud de la veritat i que per això necessita dialogar amb el company del camí. L'altre ponent d'ahir va ser José María Torralba, catedràtic de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Navarra, que va fer una intervenció sobre la importància educativa d'introduir la lectura dels clàssics, dels bons llibres, en el pla formatiu personal. I completem l'informatiu explicant-vos que l'Església Anglicana beneirà, però no casarà canònicament, matrimonis formats per persones del mateix sexe. Aquesta confessió cristiana elaborarà una oferta pastoral integral, diu, per al col·lectiu LGTBQI amb la renovació litúrgica. Les parelles del mateix sexe podran acostar-se a una església anglicana per donar les gràcies pel seu matrimoni o per la seva unió civil i per rebre les benediccions de Déu. Així ho diu un comunicat fet públic pels anglicans en què es considera una revisió històrica sobre la seva posició en relació amb les unions homosexuals.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanauja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Recollint i apropem l'actualitat sense por.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de 7. El concurs bíblic de Catalunya, una iniciativa del grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya, té oberta una nova edició, la d'aquest curs, amb el lema «Els fruits de la llavor de la paraula a partir de la paràbola del sembrador», recollida en el capítol 4 de l'Evangeli de Marc. Fins al 15 de febrer es poden presentar els treballs d'aquesta edició. Podeu entrar en el web del concurs bíblic per trobar-hi més informació, especialment si sou de l'àmbit educatiu o si teniu un grup de catequesi. Avui teníem previst parlar amb el responsable del concurs bíblic de Catalunya, Jaume Bernet. Us demanem disculpes perquè en principi no serà possible parlar amb ell. Deixarem aquest tema per a dies propers, però avui sí que volem centrar la nostra segona part de Sense Distància en la Bíblia, perquè de seguida parlem de la Setmana de la Bíblia. És el nostre primer col·loqui, primer amb el diaca Quique Fernández, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona i també membre de l'equip de la Setmana de la Bíblia, i després amb el professor Jaume Balateu.
La litúrgia a prop.
S'acosta ja, com dèiem, la setena Setmana de la Bíblia de les diòcesis amb seu a Catalunya, iniciativa que va posar en marxa ara fa uns anys la Tarraconense. Serà des d'aquest proper diumenge, dia 22, fins al següent dissabte, el 28. Amb el lema, us anunciem allò que hem vist i sentit, una frase del capítol primer de la primera carta de Sant Joan. Les entitats promotores són l'Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l'Editorial Claret, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i l'Abadia de Montserrat, amb el patrocini de la Conferència Episcopal Tarraconense, com dèiem. Comença, coincidint amb el Diumenge de la Paraula, una jornada instituïda des del 2019 pel Papa Francesc perquè sigui celebrada el tercer diumenge durant l'any, per tant, enguany aquest 22 de gener. Durant la Setmana de la Bíblia, en moltes parròquies, escoles i comunitats cristianes en general, s'organitzen activitats orientades a fomentar la lectura i el coneixement de l'Escriptura, instrument fonamental en la revelació de Déu i en la relació del creient amb ell. Es poden consultar tots els actes programats als webs de les diòcesis, però sobretot a la pàgina setmanadelabiblia.cat. Setmanadelabiblia, tot junt.cat. Parlem primer amb el diaca Quique Fernández, que és el director d'una altra obra que s'implica en aquesta Setmana de la Bíblia, com és l'Escola d'Animació Bíblica. Mossèn Quique Fernández, benvingut, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
És el nostre diaca de guàrdia al programa Camins, però avui l'agafem nosaltres per aquest primer col·loqui sobre la Setmana de la Bíblia, que ja la tenim aquí a tocar, oi? A punt.
Doncs sí, 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 la veritat és que el diumenge, de per si, podríem dir que el dissabte a la tarda.
Clar, perquè per als... Exacte, litúrgicament, ja que aquesta secció habitualment és de litúrgia, doncs és el diumenge al vespre, oi? El diumenge de la paraula. És dissabte al vespre, diumenge de la paraula, perdó.
Sí. O sigui que tenim només demà pel mig.
Clar. Efectivament. Hi ha alguna activitat programada per dissabte, en tot cas, o simplement és que oficialment ja comença?
No, perquè dissabte... És a dir, el dissabte, la gran activitat dissabte, tarda i diumenge, és el diumenge de la paraula.
Clar, que és a les misses entronitzar la paraula, per exemple.
Clar, no és casualitat que sigui en aquell dia, sinó que fent-nos ressò i comunió de la proposta del Sant Pare, el que fem és que enganxem la Setmana de la Bíblia en el diumenge de la paraula, on la paraula de Déu, en aquest cas visualitzada en el llibre del leccionari o l'evangeliari o tal, ha de tenir dos una... O sigui, entrar en processó, ser entronitzada. És a dir, que hi ha unes propostes... els psidis també que n'hi ha de la Conferència Episcopal, doncs perquè el poble aquell dia visualitzi encara més, és com quan celebrem el Corpus, no vol dir que tots els dies no tinguem el Corpus, el cos de Crist present, però aquell dia és d'alguna manera un dia d'exaltació, no? Doncs aquest diumenge serà un diumenge d'exaltació de la paraula.
exaltació de la paraula i celebrar la paraula en aquesta convocatòria que el Papa Francesc va fixar ara fa 3 anys en el diumenge tercer durant l'any. Abans havia estat un temps el primer diumenge d'Advent. Bé, de fet, cada dia, no? És dia de la paraula per a la litúrgia de l'Església, en definitiva.
Clar, jo m'he preguntat alguna vegada per què el Papa va escollir el tercer i no, per exemple, el segon. Entenc que el primer, que el primer és el del baptisme del Senyor, entenc que no. I jo aquest any penso que amb l'Evangeli que es tocarà aquest diumenge, que és el de Os faré pescadors d'home, doncs penso que potser ho va escollir perquè l'Evangeli, ja no recordo de les altres cicles, no? Però bueno, penso que potser l'Evangeli que proclamarem és una bona raó per haver escollit aquest diumenge.
Molt bé. I també com que estem vivint potser aquesta realitat, no?, de l'inici de la vida pública, doncs potser és com l'inici de la paraula, també, no?, de la paraula revelada en Jesucrist.
Una altra raó que no pot ser casualitat, que és la intersecció d'uns quants dies entre l'octavari de la setmana d'oració per la unitat dels cristians,
sí,
i la de la paraula. Perquè potser la paraula de Déu, en el cas dels cristians, estem parlant de la unitat dels cristians, doncs la paraula de Déu potser és l'element de cohesió, d'unitat, de comunió més important que podem tenir amb les confessions cristianes.
I tant, vaja, li puc dir que segur que és el més important, perquè és el que més uneix, especialment catòlics i protestants, però també amb els ortodoxos, no?
De fet, de
l'associació bíblica són membres, persones d'esglésies evangèliques, no? Que evidentment, tenen la seva pròpia associació bíblica, però que també s'integren en aquesta, que és, de fet, com dèiem, ecumènica. La Bíblia és ecumènica, per definició. Bé, Quique Fernández, en tot cas, del lema, us anunciem allò que hem vist i sentit, aquest testimoni de la primera carta de Joan. Bé, és una mica el gran missatge dels apòstols, tot i que no sempre ho coneguem en l'escriptura amb les mateixes paraules, no? Però els apòstols ens diuen que han vist Jesucrist viu, mort i ressuscitat i ens l'anuncien.
Sí, la veritat és que és un gran consol el que s'utilitzin aquests verbs, aquestes accions tan humanes. És a dir, a nosaltres Déu es revela fent-se home i, per tant, fent-se visible, poder-lo sentir, poder-lo tocar, no? És a dir, que, i això és el que ells van veure, van sentir, ens van transmetre, i nosaltres, d'alguna manera, també ho continuem veient i sentint en la paraula de Déu i en la transmissió de la fe. I són accions que són ben humanes, és a dir, no tenim ni una ideologia, ni una filosofia, ni tenim un Déu en els núvols, sinó que tenim ben concret, no?, que cada dia se'ns mostra les nostres celebracions i s'eleva perquè el puguem veure i després el podem tocar i menjar.
Dues qüestions ja per anar acabant. Quique Fernández, d'una banda, ha parlat, ha recordat vostè que es fa l'entronització de la paraula, és a dir, amb el llibre, amb el leccionari normalment, que si hi ha un diaca, un diaca, i si no, doncs pot fer un acòlit o el mateix celebrant, es porta com en processó i es col·loca a l'ambó, des d'on es proclama la paraula de Déu. És un gest, no? És un gest per simbolitzar que la paraula és essencial per entendre l'Eucaristia, oi?
Sí, un petit detall. En realitat, a ser possible, no es posa en l'ambó, sinó sobre de l'altar.
Sobre de l'altar, perdó.
Per això. Després portar-lo en el moment de l'Evangeli, de l'altar, sobretot quan és l'Evangeliari. Es pot fer també amb un leccionari, eh? Perquè no totes les comunitats cristianes poden tenir un evangeliari.
Sí, per diferenciar, l'Evangeliari és un llibre on hi ha només l'Evangeli, el seu nom ho indica, sí. I després hi ha els leccionaris on hi ha totes les lectures.
En una possibilitats normals, tenint-lo, és a l'Evangeliari el que s'ha de
de col·locar,
no? Uh-huh. Però no totes les comunitats ho tenen i, per tant, també el leccionari és paraula de Déu i, per tant, es pot fer amb el leccionari.
Però preferentment col·locant-lo a l'altar. Està molt bé l'aclariment, perquè llavors a l'altar es veu aquesta comunió, no?, entre la paraula i el sacrifici eucarístic.
Perquè, clar, nosaltres tenim dues taules, la de la paraula i de l'Eucaristia.
Sí.
En lloc d'estar enfrontades o confrontades, el que són és complementàries, perquè d'alguna manera el primer plat ens ajuda, la paraula, a preparar-nos pel segon plat, tal com una bona, un bon brou es prepara per després la bona carn.
Molt bé, molt bé. Sí, sí, és un... Sí, sí, molt, molt bona la imatge, la icona, i sobretot que la paraula, no és només que sigui la paraula, és que es proclama, no?, i es proclama perquè el poble la rebi, d'alguna manera, no? Es proclama perquè després...
És important proclamar-la el millor possible, entre les nostres possibilitats, perquè som humans i limitats,
sí.
Però és important que, tal com deia el Papa Benet XVI en Verbum Domini, una exhortació
sí.
sinodal del sinodal de la paraula,
sí.
Ell parlava d'unes paraules que deia Sant Jeroni, que deia que és tan important que totes les partícules de la paraula arribin als fidels, tant com és important que totes les partícules de l'Eucaristia arribin als fidels, que no es perdi ni una.
Clar. Perfecte, perfecte, doncs que arribin això mateix. I per tant, és veritat que ens podem equivocar en una lletra, en una paraula o entrebancar, però si es pot fer ben llegit, perfecte, encara millor, no?
Sí, sí. Sí.
Avui amb el diaca Quique Fernández parlem en aquesta primera part de la secció especial La litúrgia a prop, dedicada a la Setmana de la Bíblia, doncs sobre això, sobre la Bíblia. I a banda de l'entronització de la paraula, que de fet és un gest que es fa en moltes solemnitats, no? Perquè després, si, sobretot si hi ha un bisbe que presideix, no? Hi ha l'evangeliari, a les catedrals, per exemple, és molt habitual, i es proclama l'evangeli des de l'ambó. Doncs deia, a part d'això, hi ha algun gest? No, és l'eucaristia habitual, no?, d'aquest diumenge ordinari.
Sí, a veure, els que prediquem,
sí.
doncs ho tindrem en compte, perquè precisament, com tal com deia, la paraula de Déu aquell dia es presta per, i crec que ha sigut escollida en part també per això, doncs es presta per poder fer aquesta proclamació i després la homilia, tenint en compte això, que és el diumenge de la paraula. N'hi ha altres coses que es poden fer. Doncs jo sé d'algunes parròquies que la meva ho hem fet alguna vegada, doncs de posar a disposició aquell dia de la possibilitat d'adquirir l'Evangeli de cada dia, per exemple,
sí,
o un altre tipus de llibres o tal, de per si ho també ho tindrem present, evidentment, a les pregàries dels fidels.
Uh-huh.
Nosaltres, per exemple, a la meva parròquia, aquest dia tenim, a més, una catequesi familiar i la celebració, i l'hem posat precisament aquell dia, una catequesi familiar especial i amb celebració després amb els pares i nens, perquè precisament volem que el diumenge la paraula es visqui d'una manera això molt visible des de petits, no? A la catequesi, tristament, no sempre es visualitza que la paraula de Déu es faci catequesi amb els textos a la mà.
Clar. Mm-hmm. Sí, 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 certament. Doncs bé, una sèrie d'opcions alternatives per viure més intensament el diumenge de la paraula. També hem sabut que el Papa Francesc, que presidirà la missa del diumenge de la paraula al matí de diumenge a la Basílica Vaticana, repartirà uns llibrets de l'Evangeli de Mateu, que és el que correspon als diumenges normalment d'aquest cicle A, no? Per tant, també és bonic ressaltar que el Papa té aquests gestos.
I després dir-vos, bueno, ara m'he sentit que parlareu amb el Jaume Balateu, que és secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya,
sí.
I que ja has comentat el tema de la web. Una altra manera que es pot celebrar aquest diumenge la paraula i Setmana de la Bíblia és entrant en la web i veient les activitats que hi haurà i podem participar d'elles.
En destacaria alguna, ja per acabar, mossèn Quique?
Jo, molt ràpidament, parlant de Barcelona, perquè és la meva diòcesi, tant a l'acte central que es farà a la Sala de Família dimarts 24, i parlo de l'Escola d'Animació Bíblica, conjuntament amb l'Arxiprestat de Sant Josep Oriol, el dilluns 23, el dia anterior, el dia següent del diumenge de la paraula, tindrem a les 7 de la tarda també un acte bíblic a la parròquia de Maria Mitjancera de Totes les Gràcies, que està al carrer Entença.
Sí, sí, molt a prop d'aquí, de Ràdio Estel, per cert. Sí, sí, molt bé.
Sí, sí, sí.
Doncs una selecció de propostes entre les moltes que podeu trobar, amics i amigues oients, al web Setmana de la Bíblia, tot junt, setmanadelabiblia.cat. Gràcies, mossèn Quique Fernández, diaca, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona. Bona Setmana de la Bíblia i bon diumenge de la paraula. Fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
De seguida, una pausa i la segona part de la litúrgia a prop amb el biblista i secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya, Jaume Balateu.
Ràdio Estel.
Ahí vamos.
emissora exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passen 5 minuts de 6:45, segona part de la litúrgia a prop, parlant avui de la Setmana de la Bíblia, que comença aquest diumenge, que és el de la paraula, el tercer durant l'any, i s'acabarà el dissabte següent, el dia 28, amb un seguit d'activitats que s'organitzen a nivell diocesà, els diferents bisbats i arcabisbats amb seu a Catalunya, i d'altra banda també amb moltes parròquies i comunitats cristianes, per exemple. Us recomanem també per a dimarts a 6:45 de la tarda, ja ho anirem anunciant tot, una meditació biblicoteològica sota el títol La Sagrada Família, un santuari dins la ciutat, a càrrec d'Armand Puig i Tàrrec, amb intervencions musicals amb l'orgue de Juan de la Rubia. Es pot seguir presencialment a la cripta de la Sagrada Família aquest acte a través del web de la Setmana de la Bíblia, setmanadelabiblia.cat. I saludem el professor Jaume Balateu, biblista, secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya. Bona tarda, senyor Balateu, com està?
Bona tarda, Ignasi.
Moltes gràcies
bé,
per...
Vosaltres bé?
Bé, també, gràcies a Déu. A punt de viure la Setmana de la Bíblia. Hem parlat també amb Quique Fernández, però li demanaria a vostè com veu el fet que existeixi aquesta Setmana de la Bíblia. Quina importància té a nivell eclesial, però també a nivell ecumènic i a nivell social, fins i tot?
Doncs és un esdeveniment, crec que prou important, encara que només es passi un cop l'any, la Bíblia hauria de ser cada dia, no? Però,
sí.
Però està bé, tens un recordatori cada any, no? Una setmana a l'any, dedicar-la només a parlar de la paraula de Déu. I crec que és molt necessari en un món que crec que cada vegada té més fam de la paraula, de conèixer-la.
Sí, és curiós que hi ha d'una banda certa indiferència religiosa creixent a nivell social, per exemple, a Catalunya, centrem-nos en Catalunya, una cultura cristiana però sense rerefons espiritual actiu, per entendre'ns, manca de pràctica religiosa, per dir-ho en termes socials, però en canvi hi ha set de paraula. Moltes vegades deixes un text dels Fets dels Apòstols o de l'Evangeli de Mateu a algú i li sembla interessant, encara que porti mesos o anys sense obrir la Bíblia.
Sí, així és. I, bueno, un dels elements que reflecteix aquesta fam és l'augment de grups d'animació bíblica que hi ha a les diòcesis de Barcelona, de Terrassa, no? Que van augmentant, no? Mica en mica. I això és un fet que palesa, doncs, aquesta fam que hi ha actualment.
Sí, més grups, més inquietud. Del que és el sentit del diumenge de la paraula, abans comentàvem que el Papa Francesc va fixar-lo en el diumenge tercer durant l'any, i tot i que potser no se'ns hagi explicat la raó de fons del Papa, potser la coincidència, encara que sigui parcial, amb la Setmana de la Unitat dels Cristians pot ser una de les raons, fins i tot el fragment de l'Evangeli d'aquest diumenge, no? Jo us faré pescadors d'homes, veniu amb mi, no? L'elecció dels primers apòstols pot també ser una raó interessant. Vostè què pensa d'això, d'aquesta coincidència amb aquest diumenge?
Bé, que fos el tercer, no recordo exactament ara les raons que va aduir el Papa Francesc, no? Perquè això va ser ja l'any 2020,
Sí, el 2019 em sembla que va establir-ho i el 2020 va ser la primera edició, exacte.
El 2019, a finals, em sembla, es va establir que fos el tercer diumenge durant l'any, no? El diumenge de la paraula. Val? Perquè aquí a Catalunya ja portàvem dos anys fent la Setmana de la Bíblia i amb aquest nou, diguem, anunci doncs vam endarrerir la tercera, no?, a principis del 2020. El 2019 doncs, va quedar sense, però era la que tocava el 2020. I probablement doncs, el papa doncs, havia de pensar aviam, quines lectures hi havia en els diumenges, no?, per poder-ho fer. No? Mm-hmm. I, de fet, els lemes que es van imposant, no?, el lema d'aquesta setmana, d'aquest any, no?, és que us anunciem allò que hem vist i sentit, no?
Sí.
Clar, i això no és només per un grup de l'elit, no?, sinó que és un anunci universal, val?
Sí, sí.
Un anunci universal.
Que la paraula revelada ens posa en boca dels apòstols, no? Ens diuen que han vist un esdeveniment i ens l'anuncien encara ara, no?
Sí, però és, el que és més, diguem-ne, sorprenent, i nosaltres que ara això ho llegim 2.000 anys després, aproximadament, no?
Sí.
Però, clar, si ens retrocedim a això que pertany a una, que és aquesta, diguem, frase, us anunciem allò que hem vist i sentit, pertany a la primera carta de Joan, clar, és una obra que va estar redactada, com ens ha arribat a nosaltres, a finals del segle I. Clar, de fet, el professor Oriol Tuñí, que en el cel sigui,
sí,
en un article de fa molts anys, ja apuntava que això que vist i sentit no és una cosa, diguem-ne, material, no? No és allò, les paraules exactes, allò que han vist exactament, perquè pensem que, penseu, vaja, hem de pensar tots a recordar que l'autor de la carta de primera de Joan està dirigida a un públic, a uns oients, uns lectors, que no tenen accés el Jesús històric. Perquè ja això és d'entre més de 70 anys. Vull dir que probablement els oients ja no eren ni havien nascut.
Clar.
Va morir i ressuscitar Jesús. Aleshores, clar, allò que anuncien i en vist i en sentit és que Déu és la llum. Apuntava el professor Tuñí, no? Déu és la llum. Mm-hmm. No? Una mica recordant el pròleg de Joan, no?
Sí, sí.
Per tant, clar, el testimoniatge, no? El testimoniatge del deixeble i de la deixeble, de nosaltres, també, 2.000 anys després, va més enllà d'allò que és palpable i demostrable. Mm-hmm. Allò que es viu, allò que se sent. No?
Molt bé.
És allò que Déu és llum, és molt més enllà, va molt més enllà.
Doncs avui amb el professor Jaume Balateu, que és el secretari de l'Associació Bíblica de Catalunya, hem parlat de la Setmana de la Bíblia, que començarà aquest proper diumenge i que durarà fins al dissabte següent, amb activitats a les diverses diòcesis, amb seu a Catalunya. La Tarraconense és una mica la principal promotora, amb diverses entitats col·laboradores, entre elles aquesta casa, també Ràdio Estel i la revista Catalunya Cristiana. Es poden consultar les diferents activitats al web setmanadelabiblia.cat o en el de la pròpia diòcesi, si es prefereix. No sé si recomana alguna activitat o té previst vostè participar-hi, a banda del que hem dit ara fa un moment, aquesta meditació biblicoteològica d'Armand Puig a la Sagrada Família. Alguna cosa recomanaria? Sí.
Home, aquí a la diòcesi de Terrassa tenim una pel dimarts,
sí,
dia 23, a 8:45, no? A l'església de Santa Maria del Lleida, de la Torreta, que és a la Roca del Vallès, no? Que és una xerrada sobre com llegir l'Evangeli segons Mateu. No?
Molt bé.
A càrrec del professor Rodolf Puigdollers. Que també...
Sí, un escolapi ben conegut, sí.
Exacte.
Doncs molt bé, queda dit a la Torreta, molt a prop de Granollers, a la Roca del Vallès, el 23 de gener, aquest proper dimarts. A quina hora, dit?
A
8:45 del vespre. Moltíssimes gràcies novament, Jaume Balateu, per haver-nos atès avui parlant de la Setmana de la Bíblia. Bona setmana i bon diumenge de la paraula, també.
Igualment. disfruteu.
Igualment, obrir la Bíblia a l'atzar pot ser també una bona pràctica, oi, aquests dies?
També.
És... també, no l'única, però també.
No és la més recomanable.
Molt bé, molt bé, queda aclarit, molt bé. És una opció.
Però és una opció que també ben feta es pot també suggerir.
Adéu-siau, que vagi bé, una abraçada.
Bona tarda.
Bona tarda. Fins aquí la litúrgia a prop. Arribem al final d'aquest informatiu de tarda sense distància. Us esperem novament demà, una mica després de 6:45 del matí i després a l'hora de sempre, a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Estel. Us deixem ja amb les vespres de Montserrat, després la missa de cada dia a la Catedral de Barcelona i a les 8 camins. Adéu-siau.